El proper 5 de desembre, a les 8, al Casino Prado Suborense, se celebra la nit de premis Sitges, una cita anual amb la cultura sitgetana. I un dels premis més esperats, i més no, el que més costa o tarda en desvetllar-se és el de la Ploma d'Or. Aquest any, la 47a Ploma d'Or de Sitges ha recaigut en Lídia Gázquez, una ribetana que viu a Sitges, molt lligada a la literatura, a l'escriptura, a les lletres, també a la il·lustració, al món artístic. En ella ha recaigut aquest premi, el de la Ploma d'Or, i amb ella parlarem avui amb més o menys profunditat. Ella dirà, avui parlem amb Lídia Gázquez. Lídia, enhorabona.
Moltes gràcies, Carola.
Benvinguda.
I ben trobats.
Ben trobada a la ràdio. Ara feia temps que no passaves per aquí.
Sí, sí, ara feia temps. No havia visitat encara els estudis nous, que esteu aquí la mar de bé. I és un plaer, sempre és un plaer venir a la ràdio.
47a Ploma d'Or de Sitges. T'ho esperaves?
Gens. Gens, ha estat una sorpresa. Mira, t'ho dic, és que cada cop que hi penso se'm posa la pell de gallina perquè, bé, el 2019 ha estat un any molt, molt intens, amb canvis de feina, amb canvis... I això, la veritat, és que és la traca final, no?
I... Ha sigut la cirereta del pastís?
Totalment, perquè el dia 5 de desembre, que és a punt d'acabar l'any, doncs van i alguns no sé quin boig se li ha acudit... Un boig molt, molt estimat, per cert, o molt, molt estimats per mi, després d'aquesta sorpresa, doncs els hi ha acudit que la ploma era per mi, i la veritat, molt agraïda.
Com va anar? Com va anar la comunicació? Et van trucar a casa?
Doncs mira,
et van citar?
El segon o tercer dia, penso que era a la feina nova, que ara estic treballant de professora de llengua i literatura castellanes a Can Puig. El segon o tercer dia que estava allà, rebo una trucada del regidor de Cultura, del Xavier Salmerón, i em diu, Lídia, escolta'm, que saps que fem els Premis Sitges, no? I tal, i jo, sí, sí, dic ja està, ja em volen liar, saps? Ja em volen embolicar amb alguna cosa, com que sempre m'embolico. Doncs dic, sí, sí, i tant, que sé dels premis i tal. Bueno, i saps que hi ha la Ploma d'Or, no? I jo, sí, pensava, potser és que necessita, no sé, que els ajudi amb el jurat, o no sé, el meu parer, no sé, vaig pensar, no? I diu, no, que és que aquest any que és per tu.
Així?
Així.
Aquest any és per tu.
Aquest any, sí. Que...
I on estaves tu? Eres
estava,
a casa?
Estava treballant això
a
Can Puig. Sí, sí. Estava, era el segon o no, tercer dia i estava a la feina. Estava a la sala de profes.
Estaves assentada, doncs.
No, mira, estava agafant els endimaris per marxar, llevo la motxilla tal, i, bueno, bé, se'm van saltar les llàgrimes, ja t'ho dic ara. O sigui, bueno, qui em coneix ja ho sap, que sóc una sentimental, per tant, no és cap sorpresa, i bé, va ser brutal.
I vas repreguntar per mi? Per jo, mi?
Però estàs segur, Xavi, d'això que estàs dient?
No t'estaràs confonent?
Sí.
No, dona. I et va explicar per què? O tu li vas demanar per què a mi?
Jo li vaig dir, però aviam, això com va? Doncs no, que a més, per unanimitat, hem estat tots d'acord, tot el jurat, l'equip de govern, ara no sé si, perquè en el moment de la moció em va dir que una part del jurat del Consell Comarcal
sí? També
estava, o sigui, que tothom havia estat d'acord, i doncs vaja, doncs sense paraules en aquell moment, i bé, doncs molt agraïda i eufòrica.
El guardó, la distinció, no deixa de ser un reconeixement a la teva tasca en el món de la literatura i del periodisme, si ho reduïm a poques paraules. És veritat que la teva relació amb la literatura, amb el periodisme, aquí a la comarca és extensa i a més té moltes branques.
Sí.
Has fet una mica de tot, Lídia.
Sí, sóc una mica tastaulletes, que no sé fins a quin punt, en algun moment, allò... Em deia la gent, però és que aviam, tu toques molts pals, no? I jo pensava, és que no ho puc evitar, no? No ho puc evitar. Vull dir, m'agrada molt provar coses, experimentar, i sí que és cert, doncs, que bona part de la meva vida professional, que tu i jo ens vam conèixer a Canal Blau,
sí. Doncs
ha transcorregut als mitjans locals, no? De la comarca, a Canal Blau, a l'Eco, vaig estar un temps a Hidramèdia, també... I clar, aquí fas molta feina professionalment, però després, doncs, el que tu dius, altres branques, sempre m'ha agradat escriure, és la meva passió des que era petita, tinc vocació d'escriptora, I és la meva principal vocació. Però, clar, tot el que té a veure amb literatura, tu saps que el periodisme té una part molt important, que és literatura, sí, perquè som contadors d'històries, al final.
Sí.
I després...
En el nostre cas, no de ficció.
No de ficció.
Però no deixem de contar històries, és veritat.
Perquè la realitat supera moltes vegades...
Per descomptat.
La ficció. I bé, i després hi ha la part més literària, més... propera a la ficció, doncs, que té a veure amb la poesia, té a veure amb els contes, té a veure amb la narrativa. He fet molts cursos a l'Ateneu, me'ls he fet tots, de poesia, de narrativa. Ara estic escrivint una novel·la, que estic acabant a l'Ateneu.
Estàs ara escrivint,
sí,
una novel·la?
Sí, estem... és un projecte, és vast, és ambiciós, perquè és una novel·la més històrica. No m'agrada encara parlar-ne, perquè encara no l'he acabat, però ja que ha sortit a la llum, també a l'Eco van explicar una miqueta per sobre, doncs tinc l'esperança de poder-la acabar doncs més o menys en un any vista. I és una novel·la històrica de caràcter, bueno, feminista, i és el meu gran projecte ara com a escriptora, i espero poder-lo dur a terme, no? Una cosa és escriure, després que algú te la vulgui publicar també, però sí.
És com un següent pas. Deies ara ens endinsarem una mica més en tot plegat, deies una novel·la de caràcter feminista, que és també quelcom que t'identifica.
Sí. Sí, ens identifica, eh, Carola?
Sí, sí, és veritat. Però com que estem avui l'entrevistada totes... ets tu...
No puc evitar, veus? També em surt, eh? Em surt la vena, també.
Et surt la vena periodística, no?
Sí.
I en aquesta setmana, no? Doncs
sí, aquesta
reivindicació igual encara es fa més forta, potser.
Es fa forta, i és una cosa que, doncs, saps que hem d'anar treballant dia a dia, que a les dones ens costa, doncs, tenir aquesta autonomia, no? A tots nivells. Especialment, doncs, en el professional, que no sé per què sempre hem de batallar molt més, hem de lidiar molt més amb tot. I bé, doncs, des d'un punt de vista històric, doncs, també vull donar veu a aquesta preocupació, que és tan important, no? El nostre paper i la nostra força en la societat.
Deies, de vocació escriptora, ara de professió professora.
Sí, perquè també tinc una mica vocació de professora. Me'n recordo aquí al Benaprés, que jo vaig fer Bupicou al Benaprés. Ui, Bupicou,
sí.
Sona antic, això, eh?
Em sona molt vell. Ara ens has fet gran.
Clar, com que ara faig ESO i batxillerat, doncs sí, nosaltres fèiem Bupicou. Ja me'n recordo l'Anna Valero.
Oi tant, no sé si professor, oi tant. L'Anna Valero encara és ara professora de llengua castellana i de literatura a l'institut. Vaig parlar amb ella fa poquet, està ja pensant en jubilar-se.
Sí.
Perquè diu que ja liberen els fills dels alumnes, i clar, que això ja la fa molt gran.
Clar.
Professora de les dues, sí.
L'Anna Valero, una de les millors professores.
Una gran professora. Sí,
que he tingut a la meva vida, que em va marcar, bueno, m'ha marcat, i li tinc una estima molt gran. Ella sempre em deia, Lídia, és que això és el teu, has d'estudiar filologia, perquè tu se't dona molt bé el comentari de text, relacionar conceptes, tal... I no li vaig fer cas.
No, perquè vas estudiar publicitat i relacions,
sí,
públiques.
No li vaig fer cas. He fet camins que m'han fet conèixer persones. Per exemple, si no hagués estudiat...
No ens haguéssim conegut.
Publicitat, no t'hauria conegut a tu, segurament al mateix nivell, o altres professionals companys, no?, de la comarca i del poble. Però mira allò que diuen, la cabra tira pel monte. El riu ha de seguir el seu camí. Doncs al final, veus... O sigui, vaig decidir fer el màster de professorat i en l'especialitat de llengua i literatura, i he acabat de professora de llengua i literatura, que com que és una de les meves grans passions, doncs m'encanta poder transmetre-ho, no?, als alumnes.
Doncs ara sou, encara a dia d'avui, les dues, Anna Valero i Lídia Gázquez, sou professores a dos instituts de la comarca de les mateixes assignatures.
Exacte.
Qui t'ho anava a dir?
Sí, són coses d'aquelles que... Uf, i tant... Després de 20 anys, doncs, passen moltes coses, de més de 20 anys.
Aquesta vocació d'escriptora que deies que sempre t'ha agradat, que t'agrada molt escriure, en algun moment s'ha esvaït? En algun moment, doncs, període de la inseguretat laboral, no?, de la inestabilitat laboral, no?, que és una professió difícil, poc estable, probablement, no sé si en algun moment... Si ha tingut bones ratxes i males ratxes.
Bona pregunta, perquè sí que és cert que a nivell personal, a nivell de projectes personals, sí que hi ha vegades que has d'anar abandonant, no? O sigui, per exemple, aquest últim que et comentava, doncs, vas a ratxes, no? Quan tens més temps, doncs, pots dedicar-hi més temps a casa al projecte personal i de vegades doncs, la vida professional o familiar, no? Que són mares també, doncs, de vegades no et permet dedicar-hi tot el temps que voldries a nivell projecte personal. Després, a nivell professional i en general, penso que l'escriptura mai l'he deixat, perquè quan estàs treballant a un departament de publicitat i has de fer els copies, o quan estàs fent un reportatge o el guió d'un reportatge de televisió, com quan estava a la Malla, escrivia moltíssim, no? O sigui, sempre m'ha agradat que a qualsevol nivell tenir contacte amb l'escriptura, que fos part de la meva vida.
Escrius a l'ordinador? Escrius a mà, i ara això de seguida ho vincularé amb la seva vessant d'il·lustradora, que és una altra vessant molt important, una altra faceta que tens molt forta.
Sí, el que passa que també últimament l'he deixat una mica, aquesta sí que la tinc l'últim any la tinc bastant abandonada per, aviam, alguna cosa he fet, però clar, no puc dedicar-hi tant, no m'hi puc dedicar amb tanta força. Però escric ara, sobretot amb les noves tecnologies, no t'ho creuràs, o sí, no sé si a vosaltres us passa, però el bloc de notes del mòbil...
Sí, i tant.
Treu fum.
I tant.
I sí que abans potser era més de llibreteta, i ara no, ara ja és amb el mòbil, bloc de notes i Drive, i sí, i el núvol, tot el núvol.
I allà vas deixant anar els teus escrits, que no sé si com a... Molts de les persones o moltes persones que tenen vocació d'escriptores tenen molt més escrit sense ensenyar i sense publicar que publicat. És el teu cas, també?
Sí, és el meu cas. A més, jo...
Vas recopilant escrits?
Sí, no he publicat molt. No he publicat, de fet, només tinc tres publicacions així.
Sí.
Corals, no? Estic amb altres escriptors i altres companys periodistes. I tinc molta cosa al calaix, tinc molta cosa que està allà esperant, aviam si algun dia doncs, pot veure la llum de forma individual, no? En solitari m'agradaria poder publicar.
I espera perquè tu vols que esperi, perquè tu consideres que encara no és el moment, perquè per por?
Ai, bona pregunta, estàs aquí fent una llista profunda, Carola. Doncs, a veure... De vegades també, una miqueta, per què no dir-ho, de vegades un té por, no?, ensenyar les coses que un fan, de vegades tens les teves, una ha de batallar amb els seus propis dimonis i les seves pròpies inseguretats. Però sí que és cert que, bé, de moment tampoc no s'ha donat l'ocasió, sí que m'he presentat en algun premi literari, he guanyat alguna cosa petita.
En poesia has rebut premi, per exemple, no?
Sí, en poesia, però m'agradaria, sí que m'agradaria, doncs, perquè parlant amb companys escriptors, per exemple, el Joan Duran em deia, no, és que Lídia, aquests poemes, el que has de fer, que és un professional de la literatura dels més grans que tenim a Sitges, em deia, és que el que has de fer és recopilar això, polir-ho al màxim i presentar-te a un concurs que hi hagi publicació i tal. Llavors, clar, això és un pas que potser encara no he fet amb prou embranzida i doncs la ploma d'or és una injecció d'adrenalina total i de força i d'empenta per dir, doncs ara, no? Fes-ho, creu-t'ho, no?
Que d'alguna manera reconeixen la teva tasca, no?, en el món de l'escriptura.
Sí.
Que no sé si fins ara mai l'havies sentit reconeguda per agents externs.
No d'aquesta manera, no, ha estat brutal. O sigui, no sé, estic molt, molt emocionada, de debò, i molt agraïda. No sé, amb l'univers, amb tothom, no sé, és molt guai.
I a més és que dins l'escriptura la Lídia tampoc no se centra només en un estil. Ella ha escrit poesia, relat eròtic. Ara estaves...
Sí,
i
veritat.
Fins i tot tens algun premi, diria jo.
Sí, vaig quedar finalista del primer concurs dels relats eròtics d'Eo Penedès.
Ara estàs, deies, amb una ficció... Clar, no, és com que tot és possible amb Lídia Gázquez.
Ara ho deia, soc geminiana i tu també.
Jo també, sí.
També ets del club i som tastaulletes i ens agrada experimentar i ens agrada canviar-nos la roba i experimentar coses. Som una mica camaleònics. En aquest sentit em sento bastant camaleònica i per què no? Per què no? No? Per què no provar coses diferents? És clar que sí, la vida és divertida, ens hem de divertir i si cal doncs, provar ara poesia i després relat eròtic, doncs endavant, no?
Què et dona l'escriptura, Lídia?
Per mi és tot. A nivell de realització personal, no sé, m'ha ajudat en moments baixos, m'ha donat satisfaccions molt grans i és una forma de comunicar-me, de transmetre i de connectar amb els altres, no? És un nexe també amb els altres. És perquè els escriptors sembla que són personatges allà que estan aïllats i sí que és cert que hi ha moltes estones de soledat i és un acte de soledat, no?
Que escriure un llibre té aquesta faceta, no? De tancar-te i ara em poso a escriure.
Però amb la voluntat, almenys en el meu cas, i crec que suposo que la majoria, no sé, jo parlo per mi, o sigui, és un acte de tu, però d'entrega i de cap als altres, no? I de voler connectar amb l'altre. Que la teva emoció, que aquella petita revelació, per petita que sigui, que la puguis compartir, connectar amb els sentiments i les emocions dels altres i dir, no estic sol, no? No estem sols. I no sé, és important.
Et consideres escriptora? Et defineixes com a tal?
Ai, és que dir-m'ho em sona com molt grandiloquent i em fa com vergonya, però dins meu sí, m'agradaria. De fet, quan jo pugui publicar i assolir els meus objectius com a escriptora, doncs sí, m'hi sento.
I els tens, és a dir, tens objectius. Sí. Ara tens aquell llibre que ens explicaves, no? Que si tot va bé, doncs d'aquí un any podria sortir a la llum, però tens, a finalitzar-se, en tot cas, sí que tens objectius com a escriptora i te'ls marques.
Sí.
No és un hobby prou.
No, vull que segueixi endavant i ara, després de la Ploma d'Or, ho tinc més clar que mai.
Ha estat una injecció, doncs, això, eh?
Sí, molt forta. Ha estat, no sé, com... no sé, com si a l'univers m'hagués dit, nena, vas bé, doncs som-hi, continuem.
I ha estat una injecció en un any que ens comentaves al principi de molts canvis, de molts canvis a nivell laboral.
Sí, perquè jo portava, aquest era el quart any ja a l'EMAIT, a l'Escola Municipal d'Art i Disseny de Vilanova i la Geltrú, on estava treballant molt feliç, amb uns companys meravellosos, uns alumnes encara millors, i em pensava que em quedaria allà, o la meva voluntat era quedar-me allà durant molt de temps, en un entorn doncs, artístic, no? On ens retroalimentàvem moltíssim, i de cop i volta, en acabar el màster, doncs, em van trucar de Can Puig per fer aquesta suplència, que esperem que sigui a llarg termini, de la professora que jubilava aquest any de Llengua i Literatura, i no vaig poder dir que no perquè era una molt bona proposta i vaig canviar a un mes d'haver-se iniciat el curs. I clar, va ser molt inesperat perquè tu saps quan et truquen de llistes de la Generalitat has de dir que sí d'un dia per l'altre, no et donen temps per pensar-t'ho gaire, així que vaig tirar pel dret i ara estic de professora de Llengua i Literatura. Ha estat un canvi que no ha estat fàcil, I bé, però ara estic molt bé, també molt, molt animada i molt motivada.
Tu venies d'un període, d'una trajectòria professional més vinculada amb tota la part de periodisme, diguéssim, no? Amb el tema amb els mitjans o amb agències, però més amb el periodisme. Ara, d'alguna manera, l'has derivat més cap a la docència, no? Cap a la docència de la lletra, la literatura. No sé, aquest camí, aquesta trajectòria del món periodístic a la docència, no sé si... ha estat com un camí natural que t'ha anat venint, una sortida a un món difícil? Com ha anat aquest
també
camí?
També és una bona pregunta, Carola, perquè de fet jo pensava que també estaria molt de temps, molt més temps, o tota la meva vida en els mitjans o en les agències, etc. Però som mares i doncs me'n recordo que treballava, abans de ser mare, treballava a una agència de publicitat a Barcelona, on l'exigència a nivell horari era doncs, màxima. Jo sortia de casa a les 8 del matí i no tornava fins les 8 del vespre, per dir una hora aviat, a Barcelona. Era una vida molt estressant, que quan no tens canalla doncs vas fent i mira, estàs a l'URB, si tu passes bé a la ciutat, vas cap aquí, vas cap allà i molt bé, molt divertit. Però, clar, quan em vaig quedar embarassada de la nena vaig dir, doncs, necessito també un canvi de ritme. No, no puc seguir així, sempre amb una agència de publicitat així, amb aquests timings i tal, no? I llavors, doncs, vaig decidir deixar la feina i dedicar-me almenys un any, doncs, a estar amb la meva filla. I, bueno, estava amb el ple període de lactància i vaig dir, doncs vaig a buscar feina mentrestant, si surt alguna cosa i doncs vaig a veure què hi ha, no? Si pot ser prop de casa, que no hagi d'anar a Barcelona...
Buscant la conciliació.
Això mateix, això que
la
estan...
Sí, la inexistent conciliació, sí, perquè és molt difícil
que ens han enganyat, sí, amb això una mica.
Totalment.
I llavors vaig veure que a l'EMAIT buscaven aquell estiu, doncs precisament una professora d'anglès, perquè a més jo estava fent anglès i català, a l'EMAIT ara faig castellà, I vaig dir, doncs per què no? Provaré, era una mitja jornada, em presento i a veure si a sobre amb les titulacions que tenia podia fer les classes. Sí que havia fet algunes classes, però més a nivell particular i no tenia molta experiència, tampoc tenia el màster. Em faltava encara una mica de formació pedagògica, però vaig dir, ho provo, vaig preparar
però
tota...
Però ets una dona valenta...
Endavant, sí, sí.
I vas dir endavant.
I em van agafar. Vaig fer les proves i em van agafar.
I aquella va ser, d'alguna manera, la primera experiència professional en tant que professora que ha acabat derivant en que t'hagis format com a tal amb el màster aquest, que és la prova aquella que abans demanava. No, abans era una altra cosa, no era un màster, no recordo quina prova
era. Sí, era el
no?
CAP. Sí, això, el CAP. Curs d'aptitud pedagògica, que abans era un curs i ara s'ha transformat en un màster d'un o dos anys.
Per tant, entenc que li vas veure el cuquet, o sigui, se't va despertar sí. Un cuquet amb això d'ensenyar.
Vaig recordar l'Anna Valero, tot allò que m'havia dit, que tu t'has de dedicar a això, que a les llengües, que a la docència, que tal. I, escolta'm, va ser tan satisfactòria l'experiència com a docent. O sigui, el contacte que tinc amb els adolescents i amb els meus alumnes em compensa tant, em recompensa tant, que també tenim dies durs, però a nivell humà vaig pensar, és una feina molt bonica, és preciosa, realment. I vaig dir, doncs endavant, continuem per aquest camí, m'agrada, l'estic explorant i m'agrada. I
podries fer alguna feina que no li trobessis aquesta cosa vocacional?
Bé, hi ha coses que no m'agraden, Carola, també t'ho dic, no sé, tot el que sigui, no sé, més administratiu o... M'agrada molt tot allò que tingui a veure amb les persones, sí, i amb la creativitat. I això m'encanta, em connecta. Hi ha coses que són, doncs, més... Per exemple, el món de la publicitat és un món bonic perquè és creatiu, però potser li falta aquesta part més emocional o més humana, entre cometes, que també treballem amb equips humans i tal, però... L'objectiu,
la finalitat última...
Exacte, no és la recompensa que tinc com a docent, que és molt, molt satisfactori a nivell humà, doncs veure que un alumne evoluciona, que és agraït, que connectes emocionalment, que, en fi, hi ha una sèrie d'elements que t'omplen molt.
El teu objectiu ara com a professora és aconseguir que aquests alumnes estimin i gaudeixin de la literatura i de la llengua tant com tu? Aquest és l'objectiu final per
sí,
una professora
seria,
de llengua
sí,
i literatura?
Molt, sí, és
molt utòpic, no?
Sí, perquè, clar, estem parlant també d'edats que és complicat perquè tots hem estat adolescents i tenim altres preocupacions en l'adolescència que no pas...
La llengua.
Gabriel García Márquez, no? Però sí que és cert que Gabriel García Márquez doncs, té elements, té històries, explica històries i crea personatges i crea una màgia que si els estudiants són capaços d'entrar, no, en la seva obra, doncs s'hi poden veure també identificats. No sé.
M'has parlat d'Anna Valero, que podríem dir que és com un referent teu, no, a nivell d'estudiant. M'has parlat ara de Gabriel García Márquez. No sé si tens més referents.
Sí,
segur.
Tinc molts referents.
Segur que m'apareix alguna dona, no, en tant que feminista.
Uf. Moltíssimes, sí, sobretot, sí, ja tinc com a precepte llegir sobretot dones, però sí, dones meravelloses que m'han acompanyat i m'acompanyen, doncs, per exemple, la Laura López Granell, que és una poeta que va venir...
Que ve sovint aquí a Sitges, no? Parlo de la Festa de la Poesia.
Va ser la meva primera professora de poesia a l'Ateneu, bueno, la meva primera professora a l'Ateneu barcelonès, que em va marcar molt, és una poeta brillant. La Celia Sánchez Mústic també és una poeta brillant que tothom coneix, Ploma d'Or, de sí. Sitges. Bé, el Joan Duran, que a més amics, no? No sé, ara així t'estic dient referents propers, no? com l'Anna Valero, així a nivell local, la Vinyet Panyella també. En fi...
Molts d'ells, Ploma d'Or, de
sí,
Sitges.
Exacte,
t'has
sí.
mirat la llista de tots els que són, han estat Ploma d'Or?
M'ho vaig mirar per
Impressiona sobre. Una mica?
Impressiona molt. Perquè dius, mare de Déu, què és això? Ara quina pressió, no? O sigui, més val que et creguis això de la novel·la i això dels propers projectes, més val que t'ho creguis, perquè ara tens molta pressió, saps? Sí, sí.
T'estàs preparant ja el discurs?
Una miqueta.
Perquè
una miqueta.
Hi haurà discurs.
Sí, hi haurà una miqueta de discurs com a contadora d'històries. Intentaré explicar una història i no sé, a veure...
Real, de ficció. No ho sap,
doncs vinga. Una mica realisme màgic, no? Aviam
aquí, si podem... apel·lant a Gabriel García Márquez, no?
Aviam si podem anar cosint diferents capes i això, no sé, explicar-vos una miqueta la meva història i les històries que m'acompanyen.
El món dels mitjans, el periodisme, l'has deixat aparcat una mica?
A veure, ara està una mica...
Necessàriament, potser?
Sí, ara per necessitats, però sí que és cert que continuo vinculada a l'Eco de Sitges, sempre uh-huh. que puc, doncs... ara els tinc una miqueta abandonats, des que vaig començar, ara que em puig, porto 2 o 3 mesos que els he abandonat, el Magí, un petó des d'aquí, si em sents.
El Magí és el que s'encarrega el coordinador, sí. El director de l'Eco de Ribes.
Sí, perquè en principi escrivia com a contra de l'Eco de Ribes, però de vegades faig contres conjuntes també amb Sitges
sí.
I a la Bàrbara Escuderi també un petó molt gran des d'aquí. A més, la Bàrbara Escuderi també és un referent per mi perquè ella és una activista cultural i literària brutal de la comarca. Ja sabeu que està amb el Poesia en Jam a Ribes, que vam fer un recital aquest estiu amb ella, amb el Miquel Cartró, amb la Mane Ferrer, el Ramon Hernández
uh-huh.
I bé, vam fer un recital molt molt xulo i ella doncs m'agrada molt també perquè ella escriu, ella és periodista i a més també és molt activista i gràcies a tota aquesta gent, no, que tenim aquesta xarxa, no, d'activistes, periodistes, escriptors a nivell comarcal, és que tenim visibilitat al final i fem coses, no?
I tu estàs una mica en tot, no? És allò que deies abans, aquest lien fàcil.
Em lien fàcil, sí.
I et deixes liar, també?
també.
Una mica les dues coses, no?
No es pot evitar.
La Lídia viu a Sitges, però és de Ribes, i a més ella ho reivindica sempre. Tu sempre ho reivindiques, jo sempre et recordo dient, jo soc de visc a Sitges, estimo Sitges, quedam un sitgetà, una nena de Sitges, però ets sí. ribetana, sempre ho reivindiques.
Sí, bé, perquè és l'origen, no podem d'això prescindir dels nostres orígens, no podem negar-los. I a més encara tinc un vincle molt fort amb Ribes ja, i tinc molta tota la família.
Que és que has fet com el camí invers, no? És a
sí.
dir, cada vegada hi ha més sitgetans que han anat cap a Ribes,
sí.
I en el teu cas ha estat el camí invers. Ets una ribetana que has vingut a Sitges.
Sí, a més, ara fa més temps gairebé que visc a Sitges que a Ribes, cosa que vol dir que m'estic fent
que
gran.
Que estem fent gran, sí.
Però sí, és veritat, doncs, perquè la meva parella, el meu marit, és sitgetà i bueno, tenim la nostra filla aquí a Sitges i bé, sitgetana. I bé, doncs sí que és, o sigui, jo m'estimo Sitges. A més, una de les coses boniques de la ploma d'or és que em sento ja més sitgetana també, no? Em sento sitgetana també, perquè és com un reconeixement del meu sitgetanisme, no?
Home, però és que la Lídia és una ribetana, però molt sitgetana, perquè carnavalera a tope,
sí,
no?
A tope, mai. Sí, sí, sí. Vinyet Marzoa, cap de colla, un petó.
Vull dir que sí. Estàs molt, molt vinculada amb...
Sí.
O sigui, ets de Ribes, ballaves bastons a Ribes, si
ballava
no recordo
bastons,
jo
sí, ara ja amb la maternitat vaig dir, bueno, hi ha alguna cosa hem de deixar.
alguna cosa hem d'anar apartant, no? Però sí, que has estat sempre i estàs molt vinculada també amb sí, la vida sitgetana. Deies, explicaves que d'alguna manera has anat com apartant o aparcant una mica la teva relació amb els mitjans, sí, però és veritat que el món dels mitjans locals i comarcals va ser una mica on vas començar, on molts, no?, vam començar, sí, alguns continuem, però...
Té molta gràcia, Carol, això que dius, perquè jo vaig començar, era molt jove, nena, o sigui, no tenia encara els 18, i està, els estudis de TV Ribes estaven a les golfes del GER, que
sí,
això...
Jo ho recordo, això.
Tu recordes? Sí. Hi ha poca gent que ho recordi, però els que portem tants anys, doncs sí, fèiem allà, me'n recordo, un programa de cultura que feia entrevistes i que havia entrevistat, no sé, el Toni Albà, no sé, molts personatges.
Gent de la comarca,
sí,
no?
Sí, gent de la comarca. Jo era una canija, o sigui, era molt, molt jove, no? I m'atrevia a fer aquestes coses ja, amb un punt d'inconsciència també, però bé, és la manera també d'aprendre, no? O sigui, hem de començar joves i ens hem de llançar. I després, doncs, després de TV Ribes, doncs, va venir l'Eco de Sitges, vaig estar un temps fent una mica les notícies de Ribes, les escrivia a l'Eco de Sitges, després, i ja després va començar l'etapa de Canal Blau, on vaig estar 7 anys.
Amb la malla.
Sí, vaig estar al departament de publicitat i la Malla després amb la productora.
Que la Malla, per qui no ho recordi o no ho sàpiga, era un programa que es feia a Canal Blau, que després s'emetia per la xarxa, era un programa de divulgació científica. És a dir, també escrivia sobre divulgació científica.
Sí, perquè...
Des d'aquí enviem també un petó a Cristina Sáez.
Cristina Sáez, per favor, un altre referent per mi absolut. O sigui, una de les millors periodistes que hi ha a aquest país, que treballa a La Vanguardia, un referent del periodisme científic. Sí, sí, totalment, una de les meves millors amigues, a més. I sí, sí que és cert que jo quan vaig a l'etapa de la Malla, on jo em vaig incorporar, la Malla s'havia diversificat una miqueta més en quant a continguts, i fèiem més tendències, cultura, noves expressions. Llavors sí que continuàvem parlant de ciència, però ens vam diversificar una mica més.
I tu estaves més en aquesta banda, diguéssim, sí, de cultura i tendències. Mm-hmm. Què vas aprendre de tota aquella primera etapa?
A la Malla, et dic, és un dels programes més meravellosos que s'han fet a la televisió. No ho dic de debò perquè jo hi fos... però és que era un referent.
Era molt bon programa, jo també hi estic d'acord, que era molt bon programa.
Molt bon programa, i llàstima que per culpa de la crisi i les retallades va haver de sortir de graella, però era un programa que m'encantaria que algun dia es pogués recuperar, perquè és que estàvem a l'avantguarda realment de tot. O sigui, jo abans que Instagram, per exemple, o sigui, ara és la xarxa, no? Però me'n recordo fa 10 anys... igual ara m'estic passant, però no, sí,
no 10 anys passant, sí.
Ningú tenia Instagram i nosaltres ja estàvem a Instagram explorant i a iPhonography i noves aplicacions amb els mòbils i, o sigui, estàvem al dia de tot, o sigui, anàvem per davant perquè fèiem un treball d'investigació molt potent a nivell de tecnologia, de tendències, de cultura. Era un programa molt bo, molt bo, sota la batuta de la Cristina Sáez, i a més ho fèiem amb una productora que es deia Minifilms, treballàvem externament de Canal Blau amb la productora de Canal Blau i la xarxa, no?
Sí.
I bé, a més aquella productora feia el Redes para la Ciència, per tant...
El Redes, que és el famós programa del punt 7, per aquí, ara que
sí,
no sàpiguen.
Exacte, jo parlo també molt, perquè tinc com molt... molt interioritzat, sí, no? Però és veritat que...
Però que també és un exemple fàcil per tothom, no? De com d'un divulgador, no?, científic, que va aconseguir arribar a tanta gent a través d'un programa de televisió que parla,
exacte,
de ciència.
Sí, sí.
I va ser un èxit total.
Va ser un èxit. I ja et dic, va ser una etapa doncs molt, molt fructífera i allà vaig aprendre moltíssim, vaig conèixer moltíssima gent referents de la cultura. Estàvem tot el dia al CCCB cobrint festivals, exposicions, o sigui, vaig aprendre moltíssim. És, ja et dic, fa 10 anys d'això i encara sento el pòsit d'aquell coneixement, no? D'aquella experiència que encara la sento present aquest pòsit, no? I ja et dic, sí, una experiència molt gran.
Coincidint amb aquesta distinció de la Ploma d'Or que t'han donat, no sé si una mica t'ha permès fer també una mica com revisió de tot el que has fet, no? I recordar doncs, coses que potser, o etapes que potser ja ni recordaves, o programes, o col·laboracions de revistes, i no sé fins a quin punt això fa vertigen o no fa vertigen, i més en el teu cas en què has fet tantes coses, perquè és veritat que has tocat molts àmbits, tot mm-hmm. i que sempre sobrevola, no? L'escriptura, la literatura, l'art, una mm-hmm. mica la cultura, sempre sobrevola, però has tocat molt, no sé si t'ha fet també una mica vertigen fer aquest repàs, no? El currículum, de sobte, dir, caram, he fet tot això.
Sí, sí, és cert. Quan el Xavier Salmerón em va dir, doncs, ens passa'ns una mica la bio, aviam... Clar, vaig intentar destacar les coses que havia fet, però suposo que ens passa a tots, no? Ja quan arribem a cert punt de la nostra vida professional, quan mirem enrere, no? Dius, doncs sí, sí que he fet coses, no? I sí que fa vertigen, perquè també dius, aviam, quants anys tinc? Quina edat tinc ja? Però sí, al final dius, és una vista enrere que no havies fet perquè no t'hi havies vist obligat, i doncs sí, dius, per què no? Pues estic orgullós, no, del que he fet. És clar que sí.
Una mica ho pregunto perquè de vegades aquests premis, aquestes distincions tenen tendència, òbviament no és el teu cas, ni ha estat el de moltes altres edicions, eh? Tenen tendència a donar-se potser a persones amb trajectòries vitals més llargues i per tant, doncs, que han pogut fer ja moltes coses. Clar, no és el teu cas, tu encara ets una dona molt jove. No sé si a l'hora de algun dia en l'imaginari pensar que mai podries rebre un premi d'aquestes característiques, t'imaginaves que el rebries a una edat tan curta encara.
Clar, jo això feia broma amb això, amb aquest tema de l'edat, no? Perquè dic, jo havia pensat sempre, ostres, la Ploma d'Or, quin premi més bonic, no? De Sitges, d'allò, perquè reconeixen els escriptors, jo que m'hi sento, no? Interiorment, però ara ja ho he dit, exteriorment, que em sento...
Ho he verbalitzat.
Ho he verbalitzat, em sento escriptora, no? Doncs això, pensava, m'agradaria, quan sigui velleta i tal, doncs, per què no, la Ploma d'Or, no? I quan et truquen i et diuen que te la donen, doncs penses, una de dos, o soc massa vella ja, o soc velleta ja, o bé, o sí que me l'han donat una mica massa aviat i no sé, no sabia com entomar-ho, no? Això, però bé, sempre des de la il·lusió més gran, sí, sí.
Què t'ha dit la família, el teu entorn, els amics?
Doncs no sé... super orgullosos, tots allà bé, presumint, presumint de germana, presumint de dona, presumint d'amiga. Bé, tinc la sort d'estar envoltada de gent meravellosa, per tant, jo també presumeixo d'ells.
I a la feina? Ho has dit als alumnes?
Doncs mira, li vaig dir a la meva jefa, a la meva cap, de departament i el director de l'institut i bé, ho van celebrar moltíssim i el director de seguida sí, sí, hem de fer notícia que la nova professora de castellà ha rebut la Ploma d'Or a Sitges, això, hem de fer notícia, hem de publicar-ho al web de Can Puig, i sí.
Home, i tu com a periodista que has estat durant molts anys...
Sí. Jo encantada,
vas entendre que això era noticiable.
Era noticiable.
El fet era noticiable.
I ells en saben de fer relacions públiques, per la qual cosa em sento molt orgullosa de treballar a un lloc on saben com fer les coses, eh? Allò de fer-ho bé i fer-ho saber, que és la premissa de les relacions públiques. I sí, sí, van fer una peça fantàstica amb un text alternatiu, a més, que no van copiar la nota de premsa. No, 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 van fer un text alternatiu i personalitzat, el David Puertas, que sí, també és escriptor, sí, de Ribes, col·laborador de l'Eco, i el David em va fer una notícia personalitzada i la van publicar al web de l'Institut.
Una mica han anat sortint noms d'aquí de la comarca, hi ha com una petita gran comunitat local, comarcal...
Sí, és el que et deia, Carola, i li he dit a molts companys periodistes, a mi m'han donat la Ploma d'Or aquest any, però crec que ens la podrien haver donat a qualsevol dels periodistes que treballem i que portem tants anys lluitant i dedicant-nos al periodisme local, perquè el periodisme local de vegades està com vist com una cosa menor, com... No, no, perdonin. El periodisme local té un valor immens i primer és, penso, la informació de proximitat, que té un molt valor i la gent no sap realment els esforços que es fan per poder mantenir mitjans a nivell local que funcionin i mantenint un rigor i una qualitat, que crec que a la comarca s'aconsegueix. Amb totes les dificultats econòmiques que hem tingut, amb mitjans que s'han hagut de tancar, etc., però els que ens mantenim i continuem treballant, o sigui, es mereixen un premi. I som una xarxa de periodistes molt potent i de gent molt bona. I de gent molt bona que seguim en el periodisme local, d'alguna manera o altra vinculats, i que anem fent salts també a altre periodisme més a nivell nacional, a nivell català, a nivell espanyol, però que sempre ens mantenim vinculats al periodisme local, que és importantíssim i no s'ha de deixar de banda, i des d'aquí una reivindicació a tot el que fem a nivell local.
Tu vas estudiar publicitat i relacions públiques. Si ara tornessis enrere i diguis torno a triar, tornaries a triar publicitat i relacions públiques?
Bona pregunta, perquè és cert que quan estava estudiant publicitat vaig estar a punt de canviar-me a periodisme. Però al final són límits entre disciplines o entre mons que són estan molt difusos, no? De fet, la Facultat de Ciències de la Comunicació està en publicitat, comunicació visual i periodisme. El primer cicle és pràcticament
calcat. Els dos primers anys, com a mínim abans, era idèntic, no?
Exactament. Recordo que jo els articles que escrivia a l'ECO els presentava a la meva professora de redacció periodística perquè me'ls corregís i que sortissin amb una mica més de cara i ulls a l'Eco de Sitges quan era estudiant, no? I sí que és cert que vaig pensar de canviar-me a periodisme perquè em tirava molt, però al final veiem que ens anem movent, no? Hi ha periodistes que treballen al món de la publicitat, sí. Publicistes que treballen al món del periodisme i comunicació audiovisual tres quarts del mateix. Per tant, són fronteres que estan molt, molt difuses i penso que no canviaria. No canviaria res perquè gràcies a la publicitat doncs he fet aquest camí. He fet aquest camí i no me'n penedeixo de res, o sigui, del que he fet. Podria haver estat més dur o menys, però la gent que he conegut pel camí al final és el que m'ha omplert, no? I al final et quedes amb les persones i amb el que aprens.
Coses per fer, entenc que moltíssimes, perquè encara ets jove, ens parlaves d'aquest llibre. No sé si Lídia Gázquez té algun somni com a... Algun somni com a escriptora que et sents i que ets?
Doncs publicar el meu primer llibre en solitari. I sí, doncs, si els premis al final són reconeixements, però vull dir, si no hi ha una base, no? Si no hi ha un treball, hi ha una vocació, una intenció, un objectiu que va més enllà, no? Dels premis, els premis al final són paper mullat, no? Sí que és veritat que els premis et donen això, aquesta injecció, i et donen aquest reconeixement que de vegades doncs, necessita tothom, que és que diguin, doncs continua, vas bé. I ho hem d'entendre així. I doncs sí, m'agradaria poder publicar i m'agradaria doncs, poder seguir per camí amb aquestes empentes, tant si és en format premi, no? O amb una abraçada d'algú que, doncs, que ha llegit alguna cosa meva i s'ha emocionat o ha connectat. Sobretot m'agrada això, que el que escric pugui servir-li a algú més enllà del paper, saps? Que prengui vida.
Que prengui vida. És el somni de la Lídia, que el que escriu prengui vida. No és un somni petit, ni és un somni fàcil.
Doncs mira, Carola, des que m'han donat la ploma d'or, doncs qualsevol cosa és possible.
T'has vingut amunt amb la ploma d'or. La teva filla encara és petita.
Sí.
Li has explicat per això?
Sí, li hem explicat una mica. A la mami li han donat un premi i anirem a veure com li donen el premi. No sé, ja, clar, encara
els nens
no...
viuen... Però els nens viuen d'una manera molt especial quan els pares els hi reconeixen alguna cosa, els guardonen, ja sigui sí. En una cursa com esportiva, diguéssim, com que et donin un premi d'aquestes característiques, no? Malgrat ella probablement valori la transcendència del premi o no, el fet de que sa mare la premi, no?
Sí, deu jo ara volia preguntar per la Greta, però no és moment, eh? Amb les teves curses, però ara no em toca a mi, eh?
Ara no, ara estic jo preguntant. És el moment. Lídia, moltes felicitats.
Gràcies.
Enhorabona per aquesta ploma d'or que t'arriba tan aviat, però amb tanta trajectòria encara per davant, que es facin realitat els teus somnis, sobretot aquests relacionats amb tot, a la vida, però aquests relacionats amb l'escriptura, que segur que sí, perquè queda clar que ets persistent i que ets constant amb allò que vols, malgrat que sigui que tasti una mica,
sí,
de tot.
Sí, que costi, no? De vegades costen les coses, però sí.
Però ara està, la trobaran. Potser hi ha algú que ens escolta que és pare d'algun alumne, no? D'aquesta...
Sí.
Ella és professora de Llengua i Literatura
a
Can Puig, a Ribes, i ens ha quedat claríssim que seguirà escrivint perquè és la seva vocació i d'alguna manera és la seva vida, segurament, no? Escriure.
Totalment.
Les lletres.
Sí, sí, per sempre.
Moltes gràcies, Lídia. Felicitats per aquest premi. Et veurem. El dia 5, allà serem, escoltant aquest discurs, aquesta història que diu que ens relatarà, no? Aquest realisme màgic, ja veurem per on surt la Lídia. Nosaltres després la matrem aquí a la ràdio i així el podran escoltar tots vostès si no tenen ocasió d'anar el dia 5 de desembre, un dijous, em sembla que és dia 5
sí,
de desembre,
dijous.
A les 8 al Casino Prado Sobrense, en aquesta nit de Premis Sitges, aquesta cita anual de la cultura de Sitges que ha premiat enguany a Lídia Gázquez amb la 47a ploma. Moltes gràcies i felicitats.
Gràcies, Carola. Una abraçada.
Adéu-siau.